Repetir el 2050, el 2100, el 2200, o quan ja no hi hagi vida a la Terra.
Molt bé. I abans parlaves de, en Carles deia posem-nos a peus a terra, i ara per posar-nos a peus a terra contacta amb el nostre company i posem-nos seriosos.
Segur que saps que li vols preguntar coses de posar a peus a terra?
Sí. Rafael, què tal?
Bona tarda, Banyoles, com estem?
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Estàvem parlant això de posar els peus a terra, però llavors jo em preguntava una cosa... Tu fiques, per exemple, en el món d'un ratpenat.
Sí. Sí?
Aleshores, qui està cap per veí, nosaltres o ell?
Molt bé. Sempre divertides les preguntes, eh?
Quan està penjat, oi?
Quan està penjat, ah. Quan està volant, no.
Vale.
Però quan està penjat...
També és interessant quan està volant.
Quan està volant... No, deixem-ho quan està penjat. Quan està penjat, ell, clar, hi veu el món bé. Som nosaltres que estem al revés, aleshores,
I
no?
Qui està al revés, els australians o nosaltres?
Ah, aquesta és bona, també.
També.
Aquesta la podíem lligar amb la pregunta de del dia anterior... de si la Terra era quadrada, plana, rodona, recordeu?
Sí.
Doncs per als australians, és que els aborígens australians també tenen una cosmologia, no, millor dit, una cosmogonia, i és molt, molt bonic de parlar-ne.
Sí, sí. Ah,
molt bé.
El que comentàveu dels ratpenats, doncs esclar, depèn del punt de vista segons el que observem la realitat. Òbviament, des del punt de vista dels ratpenats, són ells els que estan del dret, almenys mentre dormen, d'acord? El que sí que hauríem de parlar un dia seria del principi antròpic. El principi antròpic s'expressa fàcilment amb el següent algoritme. Diríem que l'univers és així perquè nosaltres estem aquí per veure'l. D'acord? Per tant, esclar, depèn del punt de vista, podem tenir accés a una realitat o una altra. Com accedeix a la realitat el ratpenat? Uf, això seria ja un misteri gairebé insondable. Però no indesxifrable del tot. Jo penso que arribarà un punt en el que sí que podem arribar a entendre el pensament animal. Això també dona per un altre programa, ja veieu que...
Sí, sí, sí. Em sembla que hi havia una pel·lícula d'un senyor que parlava amb els gossos i amb els cavalls i coses d'aquestes. Potser ho podem arribar a parlar amb els ratpenats, sí.
Sí, 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 sí. Ja veuràs, Carles, que en un futur proper això serà possible. Però bé, els ratpenats, doncs, efectivament, dormen de cap per avall. Això...
Segons nosaltres.
Eh?
Cap per avall segons nosaltres.
Cap per avall segons nosaltres, evidentment.
Vale.
Sí, 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 sí. Però esclar, això té alguna utilitat, que en principi des del nostre punt de vista pot semblar bastant absurd. Únicament és una qüestió d'eficiència energètica. És una manera de descansar en la qual aquests animalons doncs, gasten el mínim d'energia possible. Fan servir un mecanisme semblant al que tenen alguns equids, alguns cavalls, doncs, que poden dormir de peu, tenen uns tendons que queden bloquejats i queden immòbils, de manera que hi ha equids que poden dormir de peu, i de tal manera doncs, els ratpenats poden dormir d'aquesta manera vertical en zones ombrívoles i fosques. Això també poden fer-ho perquè tenen una facilitat molt gran per entrar en estat de latència, per gastar també precisament molt poca energia. Així es poden hivernar, poden tenir doncs, un llarg període sense alimentar-se dormint a les coves. De fet, els científics que fan experiments amb ells els hivernen ficant-los en una nevera, com la que tenim a casa, fiques allà un ratpenat...
El congelador, vols dir?
Una vera, no?
Una vera.
Va. El posa a la fresca i el ratpenat doncs hiverna i bé, pot estar allà mesos i mesos i pot durar bastant per fer-li els experiments i les històries que siguin pertinents. Però clar, lligant-ho, ja sabeu que a mi m'agrada molt el tema de la paleantropologia i l'antropologia, doncs clar, sobre el tema del punt de vista i de que això de dormir cap per avall, doncs bé, resulta que hi ha uns indígenes americans de Colòmbia que s'anomenen poquis, i aquesta gent doncs, tenen també una mitologia molt elaborada, molt basada en la nit, en el món de la nit i els esperits nocturns. Ells pensen que els esperits nocturns són doncs, més savis que els diurns. I fixeu-vos, com a animal sagrat tenen el ratpenat perquè dorm de cap per avall, i això és un indicador de gran intel·ligència. I per què és un indicador de gran intel·ligència? Diuen que els ratpenats fent això demostren que són els únics que saben que el món, en realitat, està al revés. Fixeu-vos. Per tant, serien els ratpenats qui estarien en la visió correcta del món, allò que dèiem al principi. I a més, també és un animal sagrat perquè a les tassis penjats de cap avall ho associen, sabeu amb què?
No.
Doncs amb el penis humà, que també, normalment, penja... de cap per avall.
Depèn de qui.
Les mitologies solen acabar allà mateix.
Sí. Tenen greus problemes. En Freud jo penso que faria negoci. Bé, i després doncs, també us volia explicar una anècdota curiosa. Tinc un amic que és músic i doncs toca el violoncel. I alguna vegada ha anat a tocar en esglésies i per l'acústica són llocs molt suggerents. Doncs bé, en una ermita perduda pel Pirineu, doncs estaven fent un concert molt bonic, i esclar, ell notava que li degotava una cosa del sostre. Això en ple concert, imagineu-vos, una mena de substància viscosa que anava canyent, doncs bé, resulta que eren baves, saliva, ratpenat, que estava dormint a sobre i li anava degotant a sobre d'ell i a sobre el violoncel.
Això vol dir que li encantava el concert.
Li caia la bava.
Sí, de fet, jo no em preocuparia perquè aquí els ratpenats doncs, no són hematòfags, vull dir que no mengen sang, només hi ha una espècie de vampir, anava a dir, una espècie de ratpenat que sí que
babós.
Sang, que està a Sud-amèrica, i aquesta saliva doncs, té un factor anticoagulant i per això també per xuclar i són els orígens del mite del vampir.
Sí,
més, poca broma, perquè el ratpenat, a part de ser un animal doncs, sagrat per aquests indis coguis, doncs resulta que és un parent de l'ésser humà dels més primitius que tenim. Els ratpenats són de l'ordre Quiroptera, van aparèixer fa uns 60 milions d'anys aproximadament, al Cretàcic, quan just els dinosaures començaven a extingir-se. Fixeu-vos, és l'únic mamífer capaç de volar, que ja ens agradaria, a més d'un, poder volar tranquil·lament.
Sí, sí.
Doncs bé, estan a la base de l'evolució humana, els quiròpters, aquests, els ratpenats.
Sí, en algun moment eren parents, vaja.
Digue'm, sí.
En algun moment eren parents.
Eren parents. També estan emparentats amb els lèmurs, i els lèmurs, el seu origen està en una mena de rosegador que tenia doncs, la mateixa estructura que tenen els ratpenats d'aquesta membrana interdigital doncs, per planejar. I de fet, l'últim representant més antic l'acaben de divulgar aquesta setmana. Si ho feu el cas, han trobat un fòssil a Alemanya, l'han divulgat, el Tiwida, i és un fòssil impressionant perquè presenta característiques, una barreja de característiques arcaiques, característiques modernes, datat en uns 45 milions d'anys, i ben bé, sembla la baula perduda de l'origen dels primats. Per tant, també era un animal emparentat amb els ratpenats, aquelles causalitats que dona la vida i la ciència, que un dia també podríem parlar sobre si la casualitat existeix o no. Jo penso que no, que la casualitat ens ha donat per parlar del ratpenat com a animal digne en la base de l'evolució humana. No és poca cosa, eh?
Així és com un dia en Xavi va parlar de la esnologia, la ciència dels ases, ara resulta que hem de parlar de la ratpenologia també.
També, sí, per què no?
Sí, però, ja ho veig.
Ratpene, veus? Sí, anava lligat amb allò que deia. Veus? No hi havies pensat amb això, Rafael.
Amb això no hi havia aquest.
L'etimologia, eh?
Ja trobarem relacions, ja.
Molt bé, Rafael, gràcies com sempre i t'emplacem dins de 15 dies.
Fantàstic, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau.
Adéu-siau.